Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Que passa de les 10 del matí. Oriol Vidal Barraquer, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ara de seguida parlem del que ha passat al món, del que està passant i del que passarà, però et vull preguntar si ahir et va sonar l'alerta al mòbil de Protecció Civil.
Em va sonar i, a més a més...
On et va agafar això?
Em va agafar la feina.
Home.
I és fort, perquè 5 minuts abans que sonés estàvem comentant ai, sí, ara sonarà això, i em vaig fotre un susto.
Igualment, no?
Sabent-ho, a més a més tinc el meu mòbil i el mòbil de feina i em van sonar els dos alhora coordinadament, un salt al cor.
Et pots creure que nosaltres, evidentment, en vam parlar i molt durant el programa, i a les 11 ens va agafar un petit descans. També ens vam espantar.
Sí, és que és curiós, eh? Cosa que vol dir que està ben fet, no?
Sí.
Perquè és el que busca, fins i tot si t'ho esperes, no? Mm-hmm. Ser una alerta suficientment bèstia com per dir-te he d'estar alerta d'alguna cosa.
T'he de dir que a mi personalment no em va sonar.
No et va sonar?
No em va sonar.
Vaja.
I abans d'entrar en matèria sí que et vull preguntar, perquè s'ha obert molt un debat a les xarxes socials sobre aquest tema de les alertes, perquè hi ha persones, no, que posen una mica, qüestionen si aquest sistema vulnera els drets personals. Ahir vam tenir en directe aquest programa el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, li van preguntar sobre la vulneració dels drets, ens va explicar que una cosa no té res a veure amb l'altra perquè no accedeixen a les nostres dades personals. No sé què en penses, però tu, de tot plegat.
Tinc una posició ambivalent. Jo recordo que aquestes alertes diria que es van utilitzar aquest mateix sistema fa unes setmanes, no? Sí. A Madrid, arrel de les, de les inundacions que es preveia que hi havien de ser, i que de fet hi van ser, no?
Sí.
I això va servir una mica per la dreta més reaccionària d'aquest país, no? PP i Vox, per intentar lligar això amb el gobierno de Sánchez, controlador de todo i tota la pesca. Jo crec que això és oportunisme polític. Ara, sí que és cert que hi ha una reflexió a fer sobre fins a quin punt, no, l'administració, i això amb la pandèmia ho vam veure molt, es passa de paternalista, no? I fins a quin punt l'administració la tenim dient-nos, doncs, com hem de menjar, com hem de vestir, com hem de fer-ho tot, no? Amb l'excusa de la protecció. Jo, sincerament, crec que és raonable que hi hagi un sistema en el qual, si ha de venir una gran tempesta, si hi ha un incendi i tota la pesca, tinguem un sistema que asseguri o intenti assegurar la informació per part de la majoria de la població. I, per tant, no crec que estiguem aquí. Però, bueno, no està malament que hi hagi el debat, considero, perquè està bé sempre recordar que l'Estat ha de tenir límits en la
Clar,
seva
exacte.
Capacitat de decidir com hem de fer les coses als ciutadans, no? Però jo crec que en aquest cas concret podem estar tranquils. I, a més, tecnològicament és que és això, és que no accedeixen a les nostres dades, simplement entren al nostre mòbil i el fan sonar, no?
Ens espanten una miqueta, estem alerta del que està passant i ja està.
Exacte.
Comencem?
Som-hi.
Som-hi, va.
A veure, jo aquí faig canvis a la secció sense encomanar-me...
Només faltaria, és la teva secció, Oriol.
Perquè, clar, he pensat, la setmana passada, que va ser la primera, no, vam parlar de l'actualitat d'aquella setmana.
Correcte.
I vam fer una mica de veure què ens passaria a la setmana següent. Penso que està bé i és de rigor, no, que si hem fet algunes previsions de cara a la setmana següent, home, ens posem en dubte i ens qüestionem si efectivament la vam encertar o no la vam encertar.
Per això mateix, en el guió, expliquem als oients d'Oriol Vidal Barraquer, la cançó que està sonant és La bola de cristal d'Alaska. Per tant, anem a veure si La bola de cristal cristal d'Oriol Vidal Barraquer,
exactament,
a dir la veritat o no.
Exactament, a veure si la vam encertar. El primer que vam augurar la setmana passada és que començaríem la setmana amb la Diada, i això era molt fàcil.
Més, no era gaire complicat.
No ens vam mullar gaire. I també vam dir que possiblement la manifestació de l'ANC perdria la seva pàtina d'històrica de manera definitiva. I crec que es pot afirmar que així va ser, no? Sí. Menys manifestants, tot i que hi ha, i es veu, un nucli redem que mai no falla, no? I potser el que sí que també és important ja no és només el número de gent, sinó jo tinc una mica la sensació que les declaracions, els pressings, per entendre'ns, que fa l'Assemblea als partits polítics, no reben com es rebien abans del 2017, no? El president posi les urnes va tenir uns efectes molt bèsties sobre com van treballar els partits. Les demandes que fa l'actual president de l'ANC, però fins i tot els que feia l'anterior, entren per una orella i surten una mica per l'altra, perquè l'ANC té menys capacitat de mobilització electoral. Malgrat que està tornant a posar a la taula la llista cívica, no? Que sí que podria afectar una mica dinàmiques electorals, però tot i així crec que els partits menyspre... L'estratègia que estan utilitzant és de menyspreu una mica del que pugui fer l'ANC. Què més vam fer? Vam fer un repàs a l'agenda del Parlament Europeu, això que em feu fer els dijous al vespre, que és entrar a les ordres del dia del
Fem
Parlament
treballar,
Europeu,
eh?
Al Congreso i al Parlament. Clar, el que ha passat aquest ple d'aquesta setmana no ha transcendit gaire a nivell de grans titulars, però aquesta setmana sí que ha passat un fet rellevant que parteix d'una decisió europea, i és que Apple ha presentat el seu nou model d'iPhone.
Correcte.
I, oh, sorpresa, els mòbils de la poma deixaran de carregar-se, no trencar-se, sinó carregar-se
sí.
amb el connector propi de la marca Apple, i adopten el carregador universal USB-C que ja utilitzen la resta d'empreses del sector. I per què ho ha fet? Doncs probablement s'adina a la normativa europea que obliga les empreses a adoptar aquesta tecnologia per evitar un control monopolístic del mercat. És a dir, com dèiem la setmana passada, les reverberacions del que es decideix a Brussel·les i Estrasburg ens arriben tan a prop com a les nostres butxaques.
Déu-n'hi-do, aquesta lectura segurament no l'havia fet tothom, i està bé que en parlis.
Perquè més hi havia un dubte, no? Apple havia de seguir la normativa,
clar,
però potser hagués pogut optar per a Europa vendre els mòbils amb un adaptador del
exacte.
Seu carregador propi, però no, ha decidit adoptar directament
aquest carregador universal, que és l'USB-C.
Exactament. Aquí hi ha un tema que és interessant en aquesta perspectiva, perquè la Unió Europea va dir, escolta, hem d'universalitzar els carregadors, no? Perquè, entre altres coses, perquè quan tu et compres un mòbil no estiguis lligat a haver de comprar els seus propis carregadors i perquè sigui una mica més pràctic tot plegat. Aquí, quan aquesta notícia va sortir, alguns van dir, atenció, perquè si decidim que aquesta tecnologia és la normativa, aquí estem desincentivant a que se n'investiguin de noves.
Clar.
No? I, bueno, hi ha aquest risc, no? I això a Europa a vegades ens passa, que perdem el pols de la innovació perquè regulem molt, però bé, tot i així podem estar tranquils de que ara podrem demanar als companys de feina i als amics i als familiars un carregador sense haver de demanar especificar la marca del
mòbil. Exacte,
no
tindrem tants problemes per trobar un carregador, eh?
Ah, exactament. I divendres passat també vam augurar que aquesta setmana vindria marcada per les negociacions a la investidura, i si us recordeu ho fèiem amb aquesta cançó. El diari No hablaba de ti, de María Jiménez, i Estopa és una cançó que a mi m'encanta, i per això he decidit tornar-la a posar, bàsicament.
Claro, sí.
La posàvem la cançó perquè era un doble homenatge, no?, davant de la María Jiménez, que ens va deixar, i de l'altra a l'actual candidat a la investidura de Feijóo. D'aquí els diaris no parlen per fer menció a la seva investidura, sinó per parlar de les seves declaracions i decisions en relació a la investidura del seu rival, que encara no és candidat formalment, Pedro Sánchez.
I així ha estat, realment?
I així ha estat, i al final de la secció ho veurem.
D'acord, has fet un avançament,
He fet un petit avançament, sí.
Doncs fet això, anem al repàs setmanal.
Som-hi. És un temacle.
Selecció musical molt acurada i molt encertada, eh?
A partir d'aquí tot va cap avall, és un temacle per començar el repàs setmanal. És una cançó de Whitney Houston que sortia a El guardaespaldes. Parlem d'això, clar, a vegades em passa que dic, farem una secció lleugera, posarem cançons, però a vegades hem de parlar de temes greus i pensar a veure quina cançó posaràs, Oriol, perquè tampoc es tracta de treure-hi transcendència, no? Perquè ara del que parlem és de la decisió o la sentència de l'Audiència de Barcelona, que ha decidit condemnar l'exconseller Miquel Buch i el mosso Lluís Escolà per un delicte de malversació, no? Una decisió que encara no és ferma i que es podrà recórrer. En aquest cas, crec que val la pena recordar una cosa.
I és que la condemna és perquè Miquel Buch va decidir fitxar a un assessor al Departament d'Interior, aquest senyor Lluís Escolar, i que suposadament, amb el seu sou d'assessor del departament, va fer tasques d'escorta de Carles Puigdemont a l'exili. Uh-huh. Doncs aquí, diverses consideracions. És a dir, Carles Puigdemont va perdre la seva condició d'autoritat quan el va processar el Suprem, no?, el 2017. I en aquell moment, Carles Puigdemont era probablement el polític més notori d'Espanya i un dels més odiats, no? I que sense sentència ferma, perquè hi havia un processament, sí, però hi havia sentència ferma, el Suprem decidir retirar-li aquesta condició sabent que el deixaven desprotegit, home, jo crec que és una decisió irresponsable.
Totalment irresponsable.
Irresponsable, perquè tu, al final, ets una persona que des del punt de vista de l'Estat havia comès un delicte, tot i que encara no s'havia demostrat.
No, però, no? Perdona, tot i això estava en el punt de mira, no?
Però tot i així estava en el punt de mira, exacte. I crec que, vaja, si l'Estat no cobria la necessitat de protecció d'un individu de rellevància, no?, que ho fes la Generalitat, em sembla perfectament raonable, diguéssim, no? Per assegurar això, eh? Doncs que no hi haguessin disgustos a nivell de seguretat. Llavors, l'audiència ha condemnat a Buch a 4 anys de presó, sí, i 20 d'inhabilitació i a retornar a l'erari públic, atenció, 52.712,26 euros. Vale? És a dir, que hi ha una persona que anirà a la presó i no podrà exercir càrrec públic fins que tingui 68 anys per haver teòricament malversat aquest import, aquest sou, diguéssim. Clar, la Generalitat el 2017 tenia un pressupost de despesa de 34.000 milions d'euros. És a dir, que una persona que destina incorrectament, a criteri del jutge, un 0,00015 per mil del pressupost de la Generalitat mereix 4 anys de privació de llibertat. A mi em sembla profundament una barbaritat i completament desproporcionada. I té un efecte que ja no és només... És a dir, aquí hi ha una lectura humana, no? Que, bueno, que si és raonable o no que una persona hagi d'estar tancada a la presó 4 anys per un delicte que podem valorar fins a quin punt és greu, sinó que, a més, aquestes coses generen barreres d'entrada a que qualsevol ciutadà es vulgui dedicar a la política. Uh-huh. És a dir, si la sensació en política és que tu prenguis decisions, la resposta a aquestes decisions serà sempre una condemna penal per anar a la presó, en molts casos, home, tu penses 50 vegades abans d'entrar en política. I això fa, crec jo, que baixi la qualitat dels polítics que tenim, perquè gent que té una bona feina en una organització del tercer sector, en una empresa, fins i tot a la pròpia administració, dedicar-se a la política, tenint en compte el gran nivell d'exposició i els riscos judicials que això comporta, sí, sí, a Catalunya, clar, genera una barrera d'entrada.
Deies, això baixa la qualitat dels polítics que tenim i, de retruc, també baixa les ganes nostres com a societat de seguir aquests polítics i d'empatitzar més.
Exacte, és a dir, és un efecte bola de neu, no? Sí, potencialment sí, bola de neu, que contribueix a la desafecció. Veient tot això, la veritat és que a mi em costa molt de creure que en la sentència dels jutges no hi hagi una micatona de política, per part dels jutges. Jo, a vegades, quan parlem de separació de poders, i sobretot el 2017 parlant de separació de poders, i jo crec que ho enfocàvem malament, perquè sempre semblava que dèiem que els jutges actuaven al designi dels polítics. I jo no crec que el problema de separació de poders que tinguem a Espanya és aquest, sinó que crec que amb l'1 d'octubre, diguéssim, el que ha passat és que els jutges s'han autoatorgat la condició de defensors de la unitat de la pàtria i han utilitzat les lleis, forçant-les al màxim per intentar evitar que Espanya se rompa. No? I això és un problema greu de qualitat institucional.
Anem a la 2, va.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún.
La lista de la compra.
La lista de la compra, m'agrada.
Perquè parlarem de llistes. Clar, ara parlem d'un cas de repressió i on sembla que no hi ha repressió és en el cas de Laura Borràs, com a mínim a ulls d'Òmnium Cultural, que no la inclou al seu mapa de la repressió per l'1 d'octubre. La veritat és que a mi m'ha sorprès, que això no hagi causat més rebombar... No m'ha sorprès tant que no la incloguin, sinó que no hagi causat més rebombar.
Que no hagi anat a més, no?, potser.
Exacte. Jo entenc que no volen fer sang, entre altres coses perquè crec que, a diferència de l'ANC, Òmnium sí que té més bona relació amb els partits polítics. Sí. El perfil de dirigents d'Òmnium crec que són gent amb més vincles amb els partits. I les demandes que fa Òmnium... De fet, Òmnium, des de l'1 d'octubre, va intentar tornar als grans consensos del dret a decidir, està molt centrat en l'amnistia, ha tornat a centrar-se en temes de llengua, no? No s'ha dedicat a intentar-se convertir com el defensor del suposat mandat de l'1 d'octubre, no?, sinó que ha tingut un paper que crec que pels partits és més fàcil d'assumir, no? La pròpia Borràs, quan li han preguntat per l'assumpte, es va limitar a dir que ella no buscava solucions personals, sinó polítiques, a la seva causa,
Molt a la línia de Laura Borràs, sí, sí.
Molt a la línia de Laura Borràs,
però també de Carles Puigdemont, això, sí, que és una frase que, que es diu molt, eh? Jo, sincerament, penso que el país aniria millor si les persones que han patit represàlies per l'1 d'octubre busquessin solucions personals, que són molt legítimes, i a cara descoberta. Perquè a mi m'és molt difícil pensar que algú privat de llibertat o lluny de la seva família no té íntimament la voluntat de tornar a casa. I em semblaria d'una admiració profunda, pràcticament increïble, no?, que en les seves decisions polítiques no hi hagués també afectació a la seva situació personal. És a dir, s'ha de ser molt, 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 molt després de les teves pròpies emocions com per dir, escolta'm, no sóc tan racional que jo no estic buscant personalment...
És pràcticament, no? És,
vaja, sembla pràcticament impossible. I, de fet, en el cas de Laura Borràs, jo diria que fins i tot hi ha una sobreutilització política del seu cas personal. I la meva tesi és que si Laura Borràs no hagués sigut Laura Borràs, la investigació sobre el processament de contractes probablement no hagués arribat on ha arribat. Que la sentència probablement no seria tan lesiva com ha estat. Però tot i així, el problema és que si no es fan les coses perfectament bé, no? Si la policia busca, la policia troba. Per tant, jo crec que la policia va buscar amb un objectiu polític, però va trobar un cas, efectivament, de trossejament de contractes amb els delictes que se'n deriven.
Sí, i ara que deies això, precisament la temporada passada, anem una mica enrere, ens va visitar en aquest programa Laura Borràs i ens explicava i subscrivia precisament el que estàs dient tu. Podeu recuperar, per cert, si voleu, l'entrevista de la temporada passada a Laura Borràs. Anem a parlar... Banc Central Europeu, toca ara. Sí. Ai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fosc, mor el foc a la nit freda, cantarem...
Que bonica, aquesta cançó.
És bonica, eh? Clar, qui puja dalt del cim no som nosaltres, no? Sinó els tipus d'interès.
Correcte.
Perquè els amics del Banc Central Europeu encara no estan contents amb els nivells d'inflació i han decidit tornar a pujar els tipus d'interès. Sembla, pel que diuen ells mateixos, que aquesta podria ser l'última pujada i que ara vindrà un període que no baixaran els tipus, però que els mantindrem en tipus alts com els que tenim ara, no? Clar, els bancs centrals tenen dues feines, que és controlar la inflació i el creixement econòmic, no? I les seves decisions de tipus d'interès, que és el preu del diner, venen marcades per una valoració sobre què pesa més en cada moment, no? Si controla la inflació o controla el creixement econòmic. Les dades del propi Banc Central Europeu indica que hi ha signes de desacceleració i que, per tant, ara tocarà mantenir els tipus esperant que acabi baixant la inflació.
Fem una cosa, explica'ns una mica com funciona això del tipus d'interès.
Clar, com dèiem, el tipus d'interès al final és el preu bàsic del diner, no? Mm-hmm. És el preu al que els bancs accedeixen a diners. Quan tu toques aquest preu, el que estàs ajustant, diguéssim, és l'entrada de diners nous a l'economia. Mm-hmm. Quan els tipus estan molt baixos i és molt fàcil accedir al diner i, per tant, l'endeutament és barat, no? Clar, passen més coses. Es creen més empreses perquè poden demanar préstecs més fàcilment, les empreses poden créixer perquè també es poden invertir, els ciutadans podem demanar un préstec per anar-nos de viatge o podem demanar una hipoteca i comprem més hipoteques, llavors l'economia creix. Mm-hmm. Un dels efectes negatius de que l'economia creixi i que les demandes creixin molt acceleradament és que pugen, diguéssim, els preus, no? Què fa el banc? Doncs tanca l'aixeta de la creació de diners pujant el preu del diner, esperant que això contingui la demanda, no? Uh-huh. Perquè la gent no té tants diners per gastar, les empreses no tenen tants diners per gastar i, per tant, així es vagin regulant els preus. Llavors, han de fer un equilibri entre aquestes dues coses. És cert que, fundacionalment, en principi, el Banc Central Europeu tenia un mandat només de control de la inflació, perquè aquí venien molt marcats pel trauma alemany de la superinflació del període d'entreguerres. Però jo crec que, malgrat que aquest sigui el mandat, estic segur que el Banc Central Europeu també es mira els indicadors econòmics per veure si les seves pujades de tipus poden acabar generant una recessió.
Tu ara ens deies al principi que vindrà un període de no descens. Tu creus realment que serà així? Però sí de manteniment dels tipus alts, deies?
Jo crec que els tipus es mantindran alts durant un temps important. Sí. De fet, si mires les sèries històriques, l'època anterior de tipus baixíssims és una anomalia històrica. Els tipus sempre havien tingut tipus zero durant molt i molt de temps. I alguns afirmen que si mires les coses a llarg termini, la inflació que tenim ara era crònica d'una mort anunciada perquè portàvem massa temps injectant massa diners a l'economia.
Mm-hmm. Seguim amb més temes?
Som-hi.
Som-hi, va.
Entre dos amores voy a la deriva.
Entre dos amores...
Més ritme,
sí, què et sembla? Entre dos amores està l'alcalde de Barcelona.
Correcte.
No? perquè ahir Xavier Trias va deixar entendre en una conferència de premsa que estaria disposat a entrar al govern de Jaume Collboni si així evita que hi entrin els de Colau, que també tot sembla indicar que té intenció d'entrar-hi en algun moment, no? Trias ho va dir amb la típica no descarto res. Sí,
allò que diuen, que no diuen res i sembla ser que ho diuen tot.
Ah, exactament, eh? A preguntes d'un periodista després de mostrar aquesta bona voluntat d'entesa amb l'actual alcalde. Clar, venint de Xavier Trias, un no descarto res no és improvisat, no. Perquè és un gato viejo. I estic convençut que l'esperit convergent de Trias, no? Que potser és qui el polític en actiu que millor el representa ara mateix, fa que la seva voluntat de servir públic estigui més ben coberta governant que fent oposició. I a més, crec que aquí s'hi afegeix, com dèiem abans, no? Aquestes coses de les voluntats personals i les voluntats polítiques. Crec que Xavier Trias, que va ser alcalde de Barcelona, que més enllà de la meva consideració de si va fer bona feina o no, ell creu que va deixar un bon llegat a la ciutat. Clar, que a la seva edat haver de marxar sent a l'oposició a Barcelona i no havent pogut governar, clar, jo crec que aquí també hi ha una part de llegat personal que ell vol intentar defensar. Clar, la pregunta a fer-nos aquí és si l'eventual entrada del candidat de Junts al govern de Barcelona podria ser una moneda de canvi, amagada, això sí, en les negociacions i investidors entre Junts i el PSOE. Alguns dels càrrecs més convergents de Junts ho defensen que, escolti'm, Convergència hauria fet això, no?, per entendre'ns, perquè al final era un partit amb vocació de govern i, per tant, no hagués tingut cap problema per fer això de moneda de canvi. I, de fet, la utilització de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres ajuntaments, com a moneda de canvi per aconseguir acords a altres nivells no és nova. Recordem que la Generalitat va aprovar uns pressupostos en suport dels comuns a canvi del suport d'Esquerra als pressupostos de Colau, no?, fa un parell o tres d'anys. I això passa perquè, en el fons, la despesa dels ajuntaments i fins i tot les polítiques que es poden fer dels ajuntaments estan molt determinada, no? I els partits tenen poc marge per fer i desfer més enllà de canvis petits, sobretot en pressupostos, si abans no hi ha hagut polítiques transformadores prèvies.
Per tant, dels creadors que us bombin, arriba... No descarto res.
Exactament.
Ho deixarem així. Exacte.
Tren petitó. Comencem el programa infantil de Ràdio Estel al matí.
10-22. La secció infantil.
Per què el tren petitó? Doncs perquè aquesta setmana també ha sigut notícia, no?, la pintoresca visita de Kim Jong-un a Vladimir Putin a Rússia. I és que ho va fer amb un llarg viatge en tren blindat que va portar el líder totalitari coreà a veure el líder autoritari rus, no? Clar, ulls occidentals ara mateix no es podrien reunir dos personatges més abjectes, eh? Probablement les coses són més complicades que el blanc i negre, però bueno, sí que la sensació de veure aquests dos personatges
la imatge és
complicada. La sensació és que estem veient els dolents de la pel·lícula, sí. No? Insisteixo que fer anàlisis de política internacional i de tota la vida com de bons i dolents té les cames molt curtes, però bé. Clar, abans de la invasió d'Ucraïna, de fet, Rússia tenia una mala interlocució amb Europa, però tenia interlocució, no? De fet, no són pocs els expresidents europeus amb bons lligams amb Rússia, no? Pensem en Schröder, pensem en Romano Prodi italià, no? A través de la gasística estatal russa. Era una manera de diplomàcia hostil per part de Rússia, no? Intentar tenir controlats a persones importants a cada país per aconseguir el... És a dir, jo crec que per estructurar políticament el control rus sobre els interessos europeus a nivells energètics, no? Rússia té la clau del gas i, a més a més, té actors concrets que poden influir les polítiques públiques dels països europeus, a part de, simplement, l'aixeta, això li interessava, no? Però, clar, des de febrer de l'any passat, l'aïllament rus és tal que fins i tot els seus aliats xinesos, no?, van amb peus de plom quan parlen i es veuen amb Rússia. Les converses entre els coreans i els russos han anat, sobretot, doncs, el que ens podríem esperar, armes, munició i tecnologia armamentística.
Res que no ens esperéssim.
Alguns analistes diuen que un acord per vendre munició coreana a Rússia podria ajudar Putin en la seva invasió a Ucraïna. Així doncs, malauradament, i aquest és el tema subjacent de tot plegat, al costat de casa tenim un conflicte bèl·lic que sembla enquistat, no?, que no sembla que s'hagi d'acabar, amb poques possibilitats, ara per ara, de que hi hagi converses de pau. És molt difícil, no?, perquè Rússia és molt potent armamentísticament, però no ha tingut la força suficient com per derrotar Ucraïna i fer la invasió que pretenia,
I Ucraïna, amb el suport d'Occident, diguéssim, no és prou dèbil com per perdre, no? I, però tampoc prou forta com per guanyar. Llavors, bé, l'enquistament és llarg i això que havia de ser una guerra de 3 mesos, doncs s'està allargant.
I tant, si s'està allargant. Tot això és el que ha passat aquesta setmana i ara anem a veure què ens depara per la setmana vinent, no?
Som-hi.
Som-hi, va.
De pronto se rompe, no sabes ni cómo ni dónde. El amor como el sol se esconde, lo coges pero no respondes. Hasta el viento me grita tu nombre, sé valiente y llora como un hombre. No tenerte me lleva a pensarte y no poder besarte me hace sentir pobre. La vida tan puta y tan bella, tal huella tengo ahora en el pecho. Que si yo pudiese...
Hem passat de l'escola infantil...
A l'horari protegit.
Sí, exacte. Amb 5 minuts de diferència.
Clar, penseu que jo vaig buscar les cançons i m'apareixen coses...
No, està molt bé, Oriol. Soc molt partidària de posar cançons per parlar de diferents coses.
Se rompe.
Se rompe.
Espanya, eh?
Sí.
Ara en parlem, perquè el proper diumenge 24 el candidat a la presidència del govern espanyol farà un gran acte. I direu, a favor de la seva investidura?
Pues no. Ah, no?
No. En contra de la Pedro Sánchez, que no és ni candidat.
Ah, això és el que ens explicaves al principi,
eh? Ah, exactament.
Val, 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 val.
Per què? Doncs perquè el PP, de fet, impulsat per unes declaracions de l'amic José María Aznar, ha decidit una vegada més que Espanya se rompe. I que ho han d'evitar totes totes, no? De fet, no crec que ningú al PP es pensi realment que Espanya es trenca, eh? Però, clar, si poden generar un estat d'opinió en què la resolució política dels conflictes judicials del 2017 via amnistia equival a trencar la democràcia espanyola, això els pots donar vots. A ells o a Vox? És que, clar, el PP ho té molt difícil, no? Per ser el garant de la pàtria sense ser el feixista de la festa i alhora evitar que el feixista de veritat s'endugui els rèdits de la situació creada per ells mateixos. Tant és així que aquest acte del dia 24 va començar sent una gran manifestació i ha acabat sent un acte de partit obert a d'altres perquè Feijó vol evitar una altra foto de Colón, no?, amb Abascal. Clar, la llei d'amnistia pot acabar sent una realitat gràcies a la correlació de força al Congrés. Jo crec que un nacionalista espanyol del segle XXI, del meu punt de vista, hauria d'estar prou segur de l'estructura institucional i política del seu país com per explicar que la democràcia espanyola és prou forta com per abordar els conflictes català des de la política i no des dels jutjats. D'aquesta manera, a més, aquest nacionalista podria explicar als catalanistes d'independentisme tou, per dir-ho d'alguna manera, que Espanya no és tan dolenta com li volen fer creure, no?, els espanyolistes durs. Però en lloc d'això, el nacionalisme espanyol més dur opta per una via que en el fons demostra, crec jo, un profund acomplexament. Perquè, escolti'm, si vostè creu en Espanya, vostè creu en la força institucional de la democràcia espanyola, que un estat sigui capaç de reconèixer un dèbil, perquè al fons l'independentisme és dèbil dins de l'estat, no? Que, escolti'm, que la via judicial té les cames massa curtes per resoldre aquest conflicte que és prou gran, jo crec que això és una mostra de força de l'estat, no? Problema, que el 2017 van decidir que la força només es podia demostrar com a força bruta, no? I alguns segueixen aquí.
I ens hem quedat encallats.
Sí. Exacte. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire.
Acabarem amb una darrera notícia de futur, diguem-ho d'aquesta manera, però amb la millor cançó que has posat en tota la secció, eh?
Què et sembla?
M'encanta.
T'encanta?
M'encanta.
Sí, m'agrada. De fet, sí, és de futur, però per mirar el passat. M'explico, eh?
Aviam.
Sí, perquè de fet és un tema de retrospectiva. I és que el proper dimarts comencem reunions de les comissions del Parlament de Catalunya, ¿vale? I una altra vegada, no us ho perdonaré mai, m'he trobat un dijous al vespre a la web del Parlament mirant l'ordre del dia de les sessions que es fa al Parlament. Però bueno, mira...
Fem treballar, Oriol, fem treballar.
Tot això que tinc. Qüestió. Dimarts es reuneix la Comissió d'Estudi per la Prevenció dels Incendis. I des d'aquí crec que val la pena dir una cosa. I és que aquest estiu infernal i sec que hem viscut no ha estat, per sort, un estiu de grans incendis,
no,
com podíem augurar.
És veritat.
Clar, no sé si això és una combinació de bona sort o també de que les coses s'han fet bé, no? Si el Departament d'Acció Climàtica no sé si ha dedicat més recursos al manteniment dels boscos, si les mesures d'interior de tancar accessos a parcs naturals durant els dies de més calor doncs han funcionat, o què ha passat. I probablement hi ha una component de sort, també, eh? Perquè una part dels incendis són accidentals i els accidents passen, no? Ara, el que sí que podem dir és que, com a mínim fins ara, i encara fa calor, i encara estem a l'estiu, i no cridem el mal temps, però ens hem salvat d'aquests incendis grans o molt grans, i jo crec que ens hem de felicitar.
Per suposat.
Clar, el problema és que quan les coses no passen, no omplen diaris, no? No hi ha incendis, no és un titular. I per això, de fet, costa tant que els polítics dediquin esforços a polítiques preventives. Només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, però val la pena que quan ho fa tinguem un record per qui no la invoca.
T'ha quedat molt bé, això, eh?
Sí,
t'ha quedat molt bé.
Sembla.
No, i tens molta raó, que és veritat, que quan les coses no passen, no en parlem i no valorem, en aquest cas, que no passin.
Exacte.
O la feina que hi ha al darrere perquè aquestes coses no passin. Per tant, esperem que no passin.
Esperem que no passin i felicitem-nos quan no passen.
Per suposat. Oriol Vidal Barraquer, un plaer, com sempre.
Moltes tenim. Gràcies.
Que vagi molt bé. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i al canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
3 minuts que passen de 2:15 del matí. És divendres i toca la tupinada.
La tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació... perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Judit Caselles, bon dia, cap de política d'aquesta casa.
Hola, molt bon dia, Núria.
Com estàs?
Bé, mira, de divendres.
Preparada
ja.
Per la tupinada?
Preparadíssima.
Rafa Sanahuja.
Hola, hola. Escolta, aquest bon dia es pot millorar.
Hem de Judit fer Caselles, un bon dia a l'estil Judit Caselles.
Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, ara ja ho tenim, ara ja ho tenim. Per cert, una cosa, abans d'entrar en matèria. Vam dir fora de micro, jo sóc expert en rebentar converses fora de micro. Això a la gent li interessa molt. Que el bon dia, a mi m'encanta, cada vegada que escolto les teves cròniques al matí, bon dia.
Bon dia.
Jo, aquest concretament, jo ja ric, aquí em fa gràcia. Però vam dir que podíem jugar una mica, que podies fer un bon dia més... Bon dia. No? Ho faràs això algun cop?
Va, ho provaré.
Provaràs?
Sí, ho vaig dir un dia i no ho vaig fer-ho.
Ja ho sé, però això jo ho estaves tota la setmana esperant un bon dia diferent.
M'has fet dir-ho en antena per tenir el compromís, de que ho faré, Rafa.
Per suposat, ara està gravat i podem retreure't el que ens doni la gana en el futur si no ho fas.
Aquesta setmana en alguna crònica hi ha hagut un bon dia molt, molt potent, eh?
Sí, ens ha agradat. Doncs ara canviarem, eh? Farem com si fos primavera i estiguéssim feliços.
Si tot fos una meravella, no? M'agrada aquest positivisme.
Doncs la setmana que ve us prometo que ets...
Et dic una cosa, igual no sabem seguir amb el guió, eh? Igual fas això...
I us col·lapso, eh?
Com les formigues, ja no sabem per on anar, saps? Quan canvia una cosa.
Doncs us posaré prova, vinga.
Va,
som-hi. Us explicava la setmana passada Joan Trias, quan vam presentar la selecció de la Tupinada, que cada divendres la Judit ens portarà moments divertits, còmics, dels polítics durant la setmana, eh?
Sí. I, si us sembla bé, comencem ja amb el primer, deixem enrere els bons dies, i anem amb els moments còmics dels polítics aquesta setmana, que el primer és de la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
La força de l'independentisme, aquests 14 vots, són crucials, no perquè un president pugui ser investit o no, que al final... Ui, perdó, cap dimarts sense tocar el micro.
Ai, pobra Patrícia. És típic.
És típic.
Ens passa a nosaltres i tot.
De fet, a cada moment... És molt típic, eh?
Sí, sí.
És molt típic. Aviam, és una mica un error de principiant, no? Esteu amb mi o no?
Sí, perquè mira, i ara que tinc a José Matosas al control tècnic, t'explicaré que sempre que ve algun col·laborador, tertulià, clar, ells no estan tan acostumats a fer ràdio, llavors sense voler toquen
el
micro. I en José s'indigna moltíssim.
Sí.
I amb això et dono la raó, que ells són més principiants i no estan tan familiaritzats amb la ràdio. Sí, sí.
Clar. Però aquesta dona porta molt temps fer rodes de premsa,
ja
no?
Porta un any i mig.
Un any i mig.
Ah, pobra, però se li pot perdonar, escolteu-me.
Home, any i mig, Núria, tu vas tocant el micro encara.
Perdona.
De tant en tant, eh?
Mira, t'he de dir que m'han passat coses pitjors. He arribat a tirar la cantimplora d'aigua en directe.
Plena.
Sí.
Esperem que un dia li passi a la platja, també. Ho portarem aquí.
A veure.
Que caigui aigua allà, directament.
Quan li passi, li diré tranquil·la que a Núria Ros també li passa.
Exacte.
I ja estàs.
Tu que tens confiança, digue-li.
Clar, exacte.
És habitual. És
ja
li diré. Divertit.
Si més no, sí que ho és. Escolta'm.
Vinga, va, i anem a un altre tema. Núria, a veure, aquest recorda això.
A veure.
És la moreneta, la fe del poble.
Home, a la Forcadell,
a
Carme
Forcadell. Forcadell.
Per què?
Per què?
És devota.
Aviam, per què et recorda Carme Forcadell, Rafa?
La moreneta? No, és que ara mateix estic fora de joc. No sé quina és la relació.
Doncs posem-ho.
Jo demanaria molts miracles a la moreneta.
Ah, doncs algun, va.
El primer, que les negociacions que ara s'estan portant per l'amnistia i per l'autodeterminació vegin bé. Aquest seria el primer miracle que li demanaria, que espero que no sigui un miracle, espero que sigui factible. Però va, que ens ajudi, si és que ens pot ajudar.
Ah, és veritat.
Et sona?
Ara sí que em sona. Estava jo per allà enmig. Sí, va ser
una entrevista en aquest programa, la caravana de Ràdio Estel, en què Rafa Sanahuja li va fer una pregunta fantàstica, Carme Forcadell, que és què li demanaria a la moreneta.
Però tot venia perquè vaig stalkejar, que és una cosa que he après de l'Andreu González. Vaig stalkejar en directe, mentre feia l'entrevista al Trias a la Forcadell, i vaig trobar un tuit que demanava a la moreneta un miracle, si és que els fa. Feia el tuit, si és que els fa. Clar que els fa, dona. Perquè plogués quan el temps de la sequera allà... I dic, escolta, doncs vale, això ja ho tenim, no? La sequera ja no s'escolta tant, tot i que encara. Dic, però en aquest moment... Jo pensava que demanaria pues, que em toqui la grossa de la diada... No.
Ser feliç, estimar molt...
Imagina't quin compromís amb la seva ideologia, que el que demana és amnistia i que tot vagi endavant.
Clar, etcètera. Que sí.
A veure, si et sembla bé, Rafa, escoltem la pregunta, perquè també va ser un moment bastant curiós de la setmana.
Em vaig fer un lío.
A veure, posem la pregunta.
M'ha cridat l'atenció que a la primavera, el dia 27, va fer un tuit que és curiós. Diu, la moreneta, era el dia de Montserrat, la moreneta, si pot fer miracles que faci ploure amb una pluja fina i constant a tot el país, era quan en temps de la sequera. Es va dirigir a la moreneta i va demanar un miracle. Jo m'estava preguntant si ara mateix té alguna petició per la moreneta, algun altre miracle que vegi que per la societat és bona o en general.
Podeu ser un altre. És aquest 27 d'abril, l'últim no, un altre.
Aquí Carme Forcadell diu mentider a Rafa Sanahuja. No. A veure, veure, no t'ha dit mentider directament, Rafa, però ha dit...
Va qüestionar. No sé, la vaig despistar o el que sigui.
Sí, i va dir, aquest any no és, Rafa.
Però sí que era d'aquest any.
Pues que era aquest any perquè ho vaig comprovar jo mateixa, vaig anar al Twitter.
Hemos comprobado.
Ho hem comprovat.
Verificado.
Verificat, i Rafa Sanahuja té raó.
Gràcies.
I tu, Rafa, en aquell moment sabies que tenia raó i li vas dir amb ella.
Exacte.
No, jo tinc raó.
No em vaig amedrentar.
A veure, escoltem com ho dius.
Aquest és el del 23 d'aquest any, sí, 23 d'abril d'aquest any.
Clar. Ella diu A.
Ella diu A.
Però la diferència és que tu li dius, ara aquesta segona vegada li dius 23 d'abril.
Sí, o sigui,
primer
27,
li dius 27 d'abril i quan li has de tornar a dir quina data és, li dius 23 d'abril. O sigui,
No va d'una setmana, tampoc, és a dir...
No ve de dos dies.
El que s'havia de verificar era l'any i va estar verificat en directe per
això
mi mateix.
Sí,
de la data no em va qüestionar concretament el dia, no va dir res, però jo vaig canviar, no sé per què.
Bueno. Mira, jo, Rafa, com que veig que no tens gaire clar què passa el 23 d'abril i què passa el 27 d'abril, et regalo aquesta cançó de Damaris Gelabert.
Ui.
Posem-la.
A veure.
Avui 23 d'abril, cada pas em val mil, doncs arriben a ciutat un cavaller i un gran.
Què passa el 23 d'abril, Rafa?
Jordi.
Home, Rafa Sanahuja!
Us dic una cosa, sempre us dic, i he de recordar i remarcar, que servidora de vostès és de Castelló de la Plana, i totes aquestes tradicions que teniu aquí, les mones i tal, allà no es viuen. Per tant, sí que és cert que ja hauria de saber-lo, que porto 10 anys.
No, i més que res, perquè també el dia de Sant Jordi treballes.
Exacte, i treballem, i anem allà a la parròquia de Sant Ramon de Rocafort.
Correcte.
I fent tot el show, i etcètera. Però em costa encara que em surti de natural. Ho he de pensar.
Doncs vés escoltant aquesta cançó.
Ja.
Així te vas familiaritzant cada vegada més.
Ara el Matoses me la passa al correu i ja me la vaig descarregant.
I ja ho tindré.
Ho tindré com un mantra. 23 d'abril, no?
Sant Jordi. 23 d'abril, Sant Jordi, 27 d'abril, la Moreneta.
Ah, val. O siga... Val. Perfecte.
Ara sí, eh? 23 Sant Jordi, 27
no estic fent, això no és un paper, això és... La meva persona, en realitat, és així. Despiste amb aquestes coses.
Escolteu-me, tenim més coses, Judit?
Sí, mira, et porto un altre moment, que en aquest cas és de l'advocat Jordi Pina, que recordem que és l'advocat de Jordi Sánchez, que ahir va ser entrevistat al migdia aquí a Ràdio Estel per Xavi Toscano.
El ballarín.
I va protagonitzar un moment bastant graciós. A veure, posem aquest moment i aviam si enteneu alguna cosa o no enteneu alguna
cosa. Senyor Pina, disculpi, no sé si m'està escoltant, escoltem com molt lluny, com si s'hagués allunyat del telèfon. En tot cas, el senyor Pina no ens està rebent el nostre retorn, la nostra pregunta. Intentem tornar a contactar amb ell.
No ho puc creure.
No ens està... Toscana fa... No ens està...
Però clar, què va passar exactament?
No ho tenim molt clar, però primer se sentia bé i de cop se sentia així de lluny.
És a dir, al principi de la conversa se l'escoltava bé.
Sí, i de cop se sent...
Irradiable.
A sentir-se bé, a sentir-se així.
Irradiable.
Clar. I quan Xavi Toscano li va dient senyor Pina, no respon ell. Per tant, la nostra teoria que vam fer aquí a la redacció és que era l'hora de dinar, és que ja eren cap al quart de tres.
No ens està rebent el nostre retorn, la nostra pregunta.
No ens escoltava.
No.
Llavors, la nostra teoria és que va posar el telèfon damunt de la taula.
Manos libres?
Doncs podria ser.
Potser sense manos libres, perquè si no sentia ni en Toscano, potser el va deixar allà i va començar a xerrar mentre feia altres coses.
Ah, és a dir, que potser estava a escollir la roba que es posaria.
Sí.
Val.
Clar, ja portava algunes entrevistes aquell mateix dia, perquè era molt tema del dia, però clar, a veure, sisplau...
No, clar, és el que...
Pina.
Si entres a la ràdio, nosaltres que li agraïm, però un mínim de compromís... No, ens ha passat més d'una vegada,
sí,
això,
no, eh? No, l'altre dia comentàvem informatius que no sé qui era que anava passejant el gos mentre entrava a la ràdio...
Home, això és un clàssic. La gent que va caminant i no pot ni respirar. Va contestant mentre respira a marxa. En aquest cas, jo tinc la meva teoria... Una de dos, o estava dinant i va deixar, efectivament, el mòbil a la taula i clar, en la distància no escoltava res, o estava en el post-dinar i havia entrat ja al bany. Saps allò que hi ha un comú... podem recuperar-lo, José, el tall, el so? Bueno, ara em sona més a R2-D2, saps?
Senyor Pina, disculpi.
Clar, i llavors el van tornar a trucar i al cap d'un moment ell diu... Em sentiu bé? I de seguida el vam sentir superbé.
Això és que tenia el mans lliures.
Sí, tenia
el
mans lliures i anava fent coses totalment. Com que ja té el discurs tan après, doncs mira, no, suposo que es deu avorrir de tant repetir-lo.
Clar, no, i aprofitava el temps.
Sí, aprofita el temps.
Posa l'automàtic, va fent, exacte.
I ja està. Bastant graciós.
Més cosetes, no, encara, Judit?
Sí, un altre moment. En aquest cas és de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que... Ell explica en aquest moment què passa quan l'administració valora fer un projecte relacionat amb les energies renovables. O sigui, posem-nos en context perquè aquesta setmana van en un congrés sobre energies renovables i ell va explicar doncs, què passa quan els hi arriba doncs, a un ajuntament o al govern qualsevol projecte relacionat amb la transició energètica.
Qualsevol projecte genera rebuig i genera que l'administració, ja sigui local... L'administració catalana, pues, una mica, digui, bueno, farem un estudi de l'estudi, a veure si, mentrestant, pues, que és una cosa que és típica, els que hem passat per l'administració sabem que això es fa, no?
Farem un estudi de l'estudi.
Farem un estudi de l'estudi i anem tirant la pilota endavant una mica i no fem gaire res, no?
Mira, m'ha quedat molt atenció, què diu?
A veure, és que fer un estudi de l'estudi no sé on porta, la veritat.
Farem un estudi de l'estudi de l'estudi.
De l'estudi, clar.
Sí. I així és un bucle infinit. Estem estudiant, no?, l'estudi.
Que el que hem estudiat en aquest estudi està estudiat.
Però espera una cosa. A mi em crida l'atenció que diu qualsevol projecte genera un refús.
Rebuig.
Rebuig.
Un rebuig. És a dir, quin sentit té això? És a dir, tu d'entrada dius que no t'agrada, no?
Tu d'entrada penses que ara invertir diners en això, doncs una mica que quina mandra, no? Perquè, clar, potser la gent no ho acaba d'entendre o no veu els beneficis de forma directa.
Mira la caixa forta i diu, no, qualsevol projecte...
Diu, és que, esclar, això d'aquí que tinguem, no sé, no, com beneficis palpables, tardaran tants anys, serà el 2050, que ja potser anem fent l'estudi de l'estudi i anem tirar la pilota endavant.
Molt bé.
I ja d'aquí 4 anys potser no governo i ja està.
Fantàstic.
A mi m'ha recordat...
A veure,
aquest moment de... com una mica d'això de l'administració, de fer de l'estudi de l'estudi, o d'anar, jo què sé, fer un tràmit administratiu i que et digui no, això no és aquí, vés allà... Sí. M'ha recordat molt el famós assaig de José de Larra, Vuelva usted mañana.
Te confesaré que no hay negocio que no pueda hacer hoy, que no deje para mañana. Te referiré que me levanto a las 11 y duermo siesta, porque de pereza no tengo más que una. En muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto. En fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué y siempre fue de pereza.
Me sincero imposible, ¿eh?
No, però és aquest concepte, evidentment, de deixar les coses per demà, el procrastinar, sí. No? Deixar les coses per demà i que a l'administració el vuelva usted mañana, que mañana se lo solucionamos, també és un bucle infinit.
És un bucle, és que no acabes mai. Intentes fer un tràmit i és, avui no, demà, o no vagis aquí, vés allà, no? Llavors,
aquí,
aquest
mira, ahir parlaves,
de l'art m'ha semblat...
Parlaves, Núria, amb la perallada de còmic, no? De còmic
sí,
i menjar.
Correcte.
Doncs Astèrix i Obélix, en una de les pel·lícules meravelloses dels anys 80, 90, les 12 proves d'Astèrix tenen una prova que és la casa que enloquece. I han d'aconseguir un formulari, però els van enviar d'una finestra a l'altra, al final embogeixen tots. I una mica això passa de vegades a l'administració. Vuelva usted mañana.
No sé què en penseu vosaltres, però jo crec que ens ho hem d'agafar al peu de la lletra i anem cap a esmorzar.
Jo crec que sí, que no? Nosaltres també ho hem de fer això, no? I anar a fer una mica un esmorzar, un vermut... Què me'n diu, Rafa?
No, jo, partida... Si te ho estava dient fora de micro...
És que estava somrient, eh? Sí, diu, ai, que no. Això serà veritat i tot, eh?
A més, estic acostumat a que la Caselles em porta dinar aquí a l'estudi, o menjar, o coses, i dic, a lo millor ve ara alguna
cosa. No vinc tan preparada, avui.
Tant de bo. Bé, a les 11 sí que podem anar a fer unes mossegadetes d'un entrepà, Rafa Sanahuja.
Sí.
De moment, Judit, tu ja hi pots anar.
Molt bé.
Judit Caselles, cap de política de Ràdio Estel. Gràcies.
Núria, cap de policia.
De policia?
De policia.
Judit Caselles, cap de policia de Ràdio Estel.
Ens encanta aquesta falca.
Doncs de policia o política, però ha estat un plaer tenir-te aquí, Judit. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I arribarem a les 11 del matí. Ha arribat el moment.
Si dius 8 minutets és com si hagués de passar més ràpid.
És més familiar, tot plegat.
Són minuts de 30 segons.
8 minuts de formigueta.
De 30 segons.
Escolta'm.
Digues.
Segon sorteig de Cistella Capbravo.
Segon sorteig de Cistella Capbravo. Recordem als nostres oients que tenen l'amabilitat d'escoltar-nos, doncs que cada setmana, des d'aquí, des de la caravana, des de Ràdio Estel, tenim una Cistella Capbravo fantàstica per sortejar entre tothom qui jugui amb nosaltres. Mm-hmm. Aquesta és la premissa, que juguin els oients, que ja ho han fet, que ja ho estan fent, però els animem a que continuem fent-lo, perquè la Cistella val molt la pena. Productes de... Cada mes canvia el leitmotiv, eh?
Sí?
Capbravo té aquest detall. Cada mes... Ara, en setembre, el que han pensat és que serà una cistella, doncs, de proximitat i de qualitat a tope.
Mm-hmm.
Mira, jo et dic, porta aquesta cistella que ara sortejarem, en re, arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Ganxet, avellana de Reus, que deu ser particular, i el torró. Ja tenim aquí el torró.
Torró?
Núria Ros.
Estem a setembre.
Torró de Gran Munt. No, però tu ja el tens.
Ens anem preparant.
Pel que pugui passar... Tu ja tens allà.
I a més és de Gramunt, acabes
exacte,
de dir.
Exacte, ui, sí, exactament. I després un oli, que pot ser de les Garrigues, Siurana, i l'oli és pràcticament com si et toqués la grossa de Nadal, directament.
Anava a dir.
Per tant, fem un sorteig híbrid entre Cistella Capbravo i grossa de Nadal, perquè té oli. Llavors, avui preguntàvem, mm-hmm, recordem la pregunta que teníem per avui, i aquesta cançó ens ajuda un poco, perquè parla parla de l'horitzó, és... la pregunta és, què és el que més t'agrada del cap de setmana? És a dir, tenim ganes. La setmana sense el Trias, I amb el Trias també passes. Les setmanes...
Home, 5 dies de jornada laboral es fan durs, bueno, i més treballant a la ràdio.
Exacte, perquè hi ha molta intensitat, es viu tot amb molta passió, i aquí estem mirant el cap de setmana, doncs, amb il·lusió, com deia l'Artur Mas. Per tant, aquest sentiment que tenim l'equip de la caravana el traslladem als nostres oients i demanem què és el que més t'agrada del cap de setmana. La Núria Roja ens ha dit abans que és dormir.
Sí.
Dormir,
sí, sí,
el concepte dormir, això ja ho tenim.
El concepte dormir sense alarma.
Sense alarma.
És a dir, poder-te despertar quan el cos et digui prou.
Amb naturalitat. Ja tinc prou, ja, sí, sí, etcètera. Sí. Jo que sàpigues que jo matino igual els caps de setmana. No
m'ho puc creure, a la mateixa hora?
Igual no, però a les 7:30 o això jo ja estic en marxa. Sí, cadascú en aquesta
vida. No, i tant.
És com és. Per tant, ja hem rebut moltes participacions aquesta setmana. Us recordo, el telèfon és el 663-99-30-62, 663-99-30-62, asterisc. Aquest és el número. Nota de veu de WhatsApp o nota per escrit. No truqueu a la centraleta perquè Àngels i Esther es col·lapsen, perquè està participant molta gent. Per tant, és molt millor que ho feu directament al WhatsApp del programa.
I si ho feu per WhatsApp i per nota de veu, per nota d'àudio, nosaltres, quan sortim del programa, també podem conèixer com sou i la vostra veu, i això ens fa molta il·lusió.
Mira, com per exemple, un oient que s'ha posat en contacte... Bueno, hem tingut diversos, però aquest és un exemple de resposta a la cistella que aprovo.
Hola, bon dia. El que més m'agrada del cap de setmana, últimament, és escoltar la música que poseu el dissabte a la tarda. M'encanta. Felicitats per qui la posa.
Doncs felicitats,
Maria
Sierra.
Felicitats,
Rodríguez.
Bravo.
Un aplaudiment a Maria Sierra Rodríguez.
Clar que sí,
encisada aquesta oient i segurament molts més.
Molts més, perquè t'he de dir que a la meva família sempre em diuen el mateix, que la música...
Quina música,
Entre d'altres, que sona Ràdio Estel, agrada i molt.
Doncs felicitats per la Maria Sierra Rodríguez i gràcies a aquesta oient que ha volgut participar, evidentment. Participa, tenim el seu nom, tenim el seu contacte, i ara ens disposem a fer el sorteig, abans d'arribar al butlletí, d'acord? Vinga, doncs aquí tinc tots els noms, Núria, sí. Núria Ros, faràs tu demà innocent, si et sembla bé.
Ui, quina pressió, sisplau.
Sí. Espera't, a veure quin nom surt. Matosa, sisplau, una mica d'ambient. A veure...
Tinc el paper?
Deixa aquí... La guanyadora de la cistella Cabravo d'aquesta setmana amb productes de proximitat meravellosos és Montserrat Carbona.
Brava!
Montserrat Carbona. Oi, moltes gràcies per participar. La cistella és per tu. Ja saps que has de passar per aquí pels estudis de Ràdio Estel. Te la tindrem reservada i preparada. Les nostres recepcionistes et rebran amb molt de gust i podràs gaudir d'aquesta cistella Cabravo, que és meravellosa. Si no ens estàs escoltant, perquè potser està fent una altra cosa, tranquil·la, que ens posarem en contacte amb tu. Per tant...
I si la Montserrat vol venir a buscar la cistella a partir del dilluns dins del nostre horari laboral
i regalar-nos oli,
i li posem cara i ens coneixem, doncs benvingut serà.
Bueno, serà fantàstic que passi per aquí i serà un plaer conèixer a la Montserrat.
Clar
que d'entrada, ens conegui o no, ja té la cistella Cabravo.
Escolta'm, nosaltres la podem guanyar algun dia, aquesta cistella?
Jo crec que ho hem de consultar a les bases del concurs, però igual no és massa... Igual no està massa ben vist. Igual no està ben vist.
Val. Doncs de moment, aquesta cistella Cabravo que s'emporta la Montserrat Carbona, i nosaltres, que donem pas ja als serveis informatius en 2 minutets, i quan tornem? A partir de les 11:05. Jo tinc ganes, És que ens visita el xef del restaurant Disfrutar.
Ja està aquí, està esperant per entrar.
Està aquí i atenció
Castro,
perquè...
L'Oriol Castro.
Exacte, és Premi Nacional de Gastronomia 2023. Uh-huh. Ens haurà portat alguna cosa de menjar?
Ara li preguntaré
com... Jo, per si d'algun cas, em dono pas als informatius i em vaig a menjar un entrepà ben ràpid. Sembla?
I tant.
Va, fins ara. De seguida tornem amb més caravana i de seguida també escoltem a Júlia Julve i Anna Closa amb els serveis informatius. Fins ara.
Despertó, cada por i el resident. popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir.